Smile, though your heart is aching. Smile, even though it's breaking. When there are clouds in the sky, you'll get by.
Ja tenim aquí amb nosaltres amb na Vanessa Parellada, la nostra psicòloga de confiança, que ens porta un tema, com sempre, sobre el que reflexionar, tots plegats. Bon dia, Vanessa, benvinguda.
Bon dia, Yamila, moltes gràcies.
Què ens portes avui? Quin tema es proposes?
Avui pensava parlar sobre la il·lusió. Pensava, a veure, és estiu, fa calor, algun tema que potser ens ajudi a dur millor la calor, que ajudi a... I llavors... M'ha vingut al cap llegir diferents temes, algo que, ostres, que no té temporada i que és molt important, i és la il·lusió. Perquè me n'adono amb les diferents persones que confien en jo a l'hora de treballar, un dels indicadors que més sovint trobo, i jo diria que en tots els casos passa, és parlar, em comenten, que ja no tenen il·lusió,
ja.
No? Hi ha gent que està trista, hi ha gent que està cansada, hi ha gent que està molt enfadada, però sobretot el que tenen quasi tots en comú és aquesta sensació de és que ja m'és igual, no? Ja no em fa il·lusió. I a la vegada és un indicador de quan les coses han millorat, no? Que, doncs mira, una de les coses que puc dir-te que ha millorat és que ja torno a tenir il·lusió, i aquest és un indicador... De que les coses estan anant millor. I la il·lusió va fins i tot després de la preocupació. A vegades ens passen coses que ens preocupen i ens porten a lluitar o a treballar per solucionar aquell tema. En aquests moments molta gent no ve encara a teràpia. Però quan ja ho han intentat, ells troben que ho han intentat tot i no se'n surten i ja llancen la tovallola però volen estar millor, és quan venen moltes vegades dient que ho he provat tot i ja no sé què fer i és que ja m'és igual tot, no? Ja no tinc il·lusió. Per tant, considero que és un tema fonamental, perquè quan ens arrenquen les il·lusions és com si s'assequés la nostra vida, no? Com si el que ens manté vives i vius és la il·lusió. Però si intentem apropar-nos a què seria... Un filòsof anomenat Julián Marías va notar que en la majoria d'idiomes les excepcions de la il·lusió són totes negatives. S'entén il·lusió com a engany, no? Perquè ve del llatí illusio, que ve del verb illudere, que és burlar-se, mofar-se, jugar, fer mofa, dar, no? Llavors hem adoptat aquesta excepció d'engany, no? De percepció, d'idea... irreal, de distorsió, de la percepció sensorial, no? I llavors, per això hi ha expressions com il·lusió òptica, de ilusión también se vive, entenent que és algo que no es complirà, no? Fer-se il·lusions. Però en el nostre idioma, i sembla ser que en espanyol i en català és un dels pocs idiomes del món en el que hi ha una altra excepció que és positiva, no? Que forma part de la nostra cultura mediterrània o espanyola en general, no? Però mediterrània segur, va començar en el segle XIX, en l'època romàntica, aquest sentiment d'algú valuós, no? De tenir il·lusió, d'estar il·lusionat, que això implica algú positiu, favorable, optimista. Per tant, primer, felicitar-nos per tenir en el nostre idioma una excepció positiva de la il·lusió. I la il·lusió no l'entendríem tant com a l'aconseguir una cosa, per exemple, em fa il·lusió tenir un cotxe, perquè la il·lusió va més enllà d'aconseguir aquella cosa. Té a veure amb el que tu vols fer quan aconsegueixis allò que et fa il·lusió, no? Els viatges que planifiques, els llocs on aniràs, amb qui el faràs servir, amb qui l'ensenyaràs, no? O sigui, és tot el relat que fas al voltant d'alguna cosa que vols aconseguir i que et fa projectar-te cap al futur, cap a un futur bonic en el que tens ganes d'estar, no? I que fins i tot, perdó, la il·lusió et porta a llançar-te a fer coses fins i tot que et fan por, no? Que tu potser també ens podries parlar molt d'això.
Realment.
D'algú que et fa moltíssima il·lusió i ho vols fer malgrat la por que sents... A que no pugui anar bé, a si ho faràs bé o no, no? Però la il·lusió té aquesta capacitat Per això diem que és el motor de la vida, no? Aquesta capacitat de dur-nos, a llançar-nos a un projecte o a una feina o a un aconseguir alguna cosa, malgrat aquesta por que podem tenir, i ens porta a vèncer aquests obstacles, aquesta por a la frustració, aquesta por a que no vagi bé, aquesta inseguretat. Per tant, ajuda molt a conèixer-nos, a conèixer els nostres límits, perquè ens posa a prova, no? A tenir autoconfiança, a aprendre que podem fer coses encara que tinguem por, no? Per tant, és importantíssim mantenir aquesta il·lusió i no perdre-la.
És una mica l'entusiasme, no? O sigui, igual l'entusiasme no és tan profund
però
com
sí,
la il·lusió.
Però sí, forma part. L'entusiasme, l'alegria, no? O sigui, la il·lusió té un conglomerat d'elements. De fet, hi ha una psicòloga que es diu Lecina Fernández, que va escriure un llibre, diversos, sobre la il·lusió, i segons ella, la il·lusió és emoció i també és pensament, també és acció i també és actitud, una actitud davant les coses. És un conjunt d'actes, és el creure en els somnis, el sentir-te capaç de dissenyar-los, d'emprendre accions per aconseguir-los, de ser perseverant, de tenir esperança per aconseguir-los, malgrat la incertesa i l'adversitat, i a més, recórrer aquest camí amb, amb aquest entusiasme que tu deies, no? Amb aquestes ganes i aquesta alegria. Ella va fer un estudi i va demanar a la gent que consideraven que era la il·lusió, i la resposta més freqüent, un 30% i escaig, era aquesta il·lusió de viure, no? Aquestes ganes de viure, l'aixecar-se pel matí amb ganes de fer coses que et motiven i que t'agraden, aquesta guspira que t'encén, que et dona ànim, intenció i consciència que poses en el que fas per assolir la felicitat. O sigui, tot té tot aquest element d'entusiasme que tu deies. Hi ha una segona part que també és aquesta il·lusió de lligada a un projecte o aconseguir objectius, no? Tenir un projecte, tenir alguna cosa que vols fer i treballar per tenir-la, l'emoció que sents quan l'has fet. Per tant, és important mantenir aquesta il·lusió per tenir aquestes ganes de viure, no? Que el fet de perdre aquestes ganes de viure és un dels elements que més devastadors que una persona pot
que
sentir.
Que sents buit, apagat, no? Sense sentit, una mica...
Avui dia aquesta sensació de buidor és molt extensa i mira que tenim molts estímuls.
T'ho volia comentar que, a part d'un problema, crec, individual de la vida personal de cadascú, que al final hi ha circumstàncies que et poden portar...
Evidentment,
la societat també ens posa en unes situacions, ostres, on... fa difícil una mica mantenir la il·lusió, no? Perquè és difícil, igual, jo que sé, trobar habitatge. La feina, al final, es valora molt la feina, el ser competitiu, el ser... fer coses, al final, et posa en situacions que no tens molta llibertat per escollir en determinades moments. I com tenir il·lusió, no?, quan sents que no tens com el poder de...
Quan no pots canviar les coses del teu voltant i no tens accés a coses que et permetin... Però, bueno, sí que es pot cultivar l'emoció tenint en compte quan una persona està molt abatuda o està en un moment de crisi personal molt forta o no té feina o no té casa, hem d'anar alerta amb com il·lusionem en aquesta persona perquè es pot generar encara més frustració.
Clar.
Més quan és una cosa que no depèn íntegrament de tu, no? A vegades el tenir casa o no, doncs, evidentment tu has de ser una persona que generis confiança, que tinguis possibilitats de tenir-la, però després també hi ha d'haver una persona que te la vulgui llogar, no? En el cas de Formentera. Per tant, no depèn tot de nosaltres. Per tant, el primer que hem de fer per cultivar aquesta il·lusió, encara que hi hagin coses al nostre voltant que no depenguin de nosaltres i que siguin difícils, és veritat que si tenim il·lusió i recuperem aquesta llumeta, tot és més fàcil i és com un cercle viciós, no?
Et dona l'empenta per fer les petites accions,
sí,
no?
Que... i et genera aquesta actitud diferent, aquesta... el que dèiem fa un moment, no? Malgrat les adversitats, mantenir el teu camí. És important tenir, també en parlàvem un dia, tenir un propòsit, tenir algú que t'ajudi a caminar, no? Però quan estàs en un moment en el que no saps per on començar, de vegades podem començar pel que tenim més a prop, que som nosaltres. Fer un viatge cap a dins. Quasi tothom, si no tothom, hem sentit il·lusió alguna vegada. Per tant, està dintre del nostre repertori conductual, com si diguéssim, i dintre del nostre repertori emocional, sentir aquella il·lusió. Per tant, per on podem començar a vegades és recordar què ens ha fet il·lusionar altres vegades. Recordar ve del llatí també, recordis, que és tornar a passar pel cor, no? Per tant, és una paraula molt bonica també, el recordar en aquest sentit, el tornar a passar pel cor, el tornar a reviure experiències que ens han il·lusionat en algun moment, també ens fa reviure aquella il·lusió i ens fa tornar a sentir aquella esperança de que podrem tornar a estar d'aquella manera.
De fet,
no?
Es parla molt, no? La il·lusió també és una paraula que va molt acompanyada d'aquesta expressió de vull recuperar la il·lusió, vull recuperar la il·lusió amb la meva feina, amb la meva parella, amb la meva vida, no?
Molt bé, superben anotat. Recuperar la il·lusió precisament és perquè l'has tingut alguna vegada, no? Per tant, anem a veure què és el que et feia il·lusió en aquell moment i començar a fer com un registre. Això va bé si t'ajuda algú en un context de treball terapèutic, perquè a vegades un sol doncs no sap ni per on començar, o no se li acudeix fer això, o no se li acudeix res. I a vegades la feina del psicòleg és fer les preguntes que fan que surtin aquestes coses que tu creus que no tens, no? I tornar a trobar aquestes coses que en algun moment t'havien fet il·lusió, aquestes coses que aquells moments que vivies en parella que et feien sentir il·lusionat o il·lusionada, encara que ara pensis que ja és tard. Però bueno, si una persona ve a teràpia és perquè creu que encara es pot fer alguna cosa, encara que no tingui il·lusió, si no, no hi vas, no? Ja ho dones tot per perdut. I llavors, mira per on seria més fàcil començar. De totes les coses que podem llistar, començar per les que siguin més fàcils i per les que siguin més assequibles i per les que siguin, per exemple, si parlem de l'àmbit de parella i una cosa que abans et feia molta il·lusió era que la teva parella et fes el cafè al matí, que és una cosa molt fàcil, però potser parlant-ne, que a vegades en aquelles coses que si no li neix ja no és el mateix, és veritat, si no li neix no és el mateix, però a vegades, bueno, comencem forçant, entre cometes, algunes cosetes, perquè aquestes en duran altres, que sí que naixeran, i fer el cafè no és una cosa difícil de fer, no? O dir bon dia, dir bona nit, fer un petó abans d'anar a dormir, de vegades són coses molt, molt, molt assequibles que hem deixat de fer perquè no ens neixen, però igual que vam explicar una vegada que una de les, dels estímuls o una de les informacions que el nostre cervell utilitza per decidir si estem o no estem de bon humor és la musculatura facial. I a vegades, rient, en un moment en què no tenim ganes de riure, acabem generant aquest bon humor i aquestes ganes de riure. Per tant, és important saber que a vegades val la pena començar a fer l'empenteta a la bola perquè després ja vagi rodant sola i ja vagin altres posant-se en moviment, no? Pensar això, en petites cosetes per fer la primera passa. Quan vam parlar del procrastinar, també parlàvem de que a vegades deixàvem de fer coses perquè se'ns feien molt grosses. I perquè si no era perfecte, no, ja ni començàvem. I perquè no trobàvem la manera... Bueno, comencem per passes petites, que val més una passa petita que cap.
Totalment.
També hem posat moltes vegades l'exemple de l'esport, no? Si no tenim ganes de fer esport o fer segons què se'ns fa una muntanya, se'ns fa molt gros, doncs comencem amb alguna cosa que podem fer tots i totes, que és caminar, buscar una estoneta, deixar el cotxe i en comptes de fer aquell recorregut de 5 minuts en cotxe, doncs fer-lo de 15 minuts i fer-lo caminant, que sembla que no és res. I en realitat és veritat que a nivell d'esport, algun esportista d'elit, igual et podria dir que no és res, però aquella persona de 0 a 15 minuts caminant, doncs sí que és molt.
No, i que et dona la satisfacció de dir, mira, no tenia ganes, però no m'he quedat aquí sense fer res.
Exacte.
I he fet el pas, he estat capaç de fer el petit pas,
he
no?
He començat primer pensant, després buscant alguna cosa que podria fer diferent. Això, aquesta sensació de tenir control sobre les nostres vides també és molt important per recuperar les ganes d'il·lusionar-te, les ganes de fer coses. Si tu penses que no hi ha res que depengui de tu, el comportament que se'n deriva és... Bueno, l'emoció que se'n deriva és la impotència, la deixadesa, no? Aquesta indefensió apresa que s'ha estudiat molt, sobretot en els anys 70, no? Quan l'època del conductisme, que hi havia en diferents experiments que... en animals de laboratori se'ls donava un estímul negatiu, fessin el que fessin, no? I al final aquests animals acabaven quedant-se immòbils, no? Perquè aprenien que fessin la resposta que fessin, tindrien l'estímul negatiu igual, no? I aquesta indefensió apresa també ens passa molt a les persones, no? Quan perdem la sensació de control, quan tenim la sensació de que fem el que fem, tot ens sortirà malament. Per tant, hem de començar revertint aquesta sensació que és falsa, també,
clar,
no? És veritat que hi ha moltes coses que no depenen de nosaltres i això, i menys, també s'ha de veure com es treballa, no? Perquè una persona que no té feina, que no té casa, tampoc li pots anar a fer segons quins discursets, no?
No li pots dir, mira, has de tenir una mica
d'il·lusió. Pensa positiu, sí, home, pensa que tot està en el teu, tot està a la ment. Pues dirà, bueno, doncs, pues, li vaig a dir això al meu llogater, no? Que està en la mente.
Ja.
No hem d'anar alerta i ser realistes i, sobretot, partir molt de la base en la que està cada persona
que
ens ve a veure i no menys tenir res del que aquella persona viu, del que aquella persona sent, validar les seves emocions, empatitzar amb la seva situació, perquè hi ha situacions realment molt dures, però això no vol dir que no es pugui treballar, no?
Totalment.
Sempre, i més la feina d'una professional de la salut mental, i més si treballes des de teràpia centrada en solucions, és buscar l'excepció, buscar quina és la cosa que sí estàs fent, o el que abans feies i podries tornar a fer. I començar per lo petit, no? Sempre una pregunta que fem quan es treballa des de la perspectiva de teràpia centrada en solucions és què has fet una miqueta diferent respecte a la setmana anterior, no? O què funciona una miqueta millor? Perquè a vegades si preguntes, t'ha anat bé? La resposta, no.
Ja.
Hi ha hagut algú bo? No. Llavors les preguntes també són importants, no? Quina de totes les coses ha anat una miqueta millor? I anar a buscar aquella excepció que sempre hi és. Però quan estem en una època fosca, no la veiem, no? El filtre que tenim és de tot gris, de tot... Entres en aquesta desesperança, en aquesta buidor, que realment és molt desesperant quan la vius. Per tant, tenir algú que t'ajudi a veure coses que són reals, no fer veure garses per perdius, fer-te veure coses que són reals, que tu has fet, que hi són, no? I llavors, adonar-te'n d'això genera un impacte boníssim en aquella persona, dius, és veritat, això no me n'havia adonat. El veure que tu hi ha coses que estàs fent o que estàs sentint que no te n'has adonat fa que comencis a confiar en la paraula de la persona que tens davant i llavors es pot començar a treballar amb generar aquestes petites il·lusions. Igual que el desig, igual que les esperances, a vegades el que és difícil és tenir una il·lusió. Que això és el que treballem a teràpia. No tal aconseguir-la, que això després un cop et poses en marxa doncs trigaràs més o trigaràs menys, però la pots aconseguir. I relacionat amb el que deies tu fa un moment, el que ens passa avui en dia molt és que ens costa trobar una cosa que ens faci il·lusió o algo o recuperar aquesta il·lusió. Per tant, és important el missatge que ens agradaria llançar avui és sempre hi ha alguna cosa per la que et pots il·lusionar. Si no la trobes, busca ajuda perquè segur que hi serà. I l'important és trobar-la. Hi ha una frase que m'agrada molt, que és comença fent el necessari, després fes el possible i aviat estaràs fent l'impossible. No? O sigui, treballar des d'aquesta perspectiva de sí que hi ha coses que depenen de tu, sí que hi ha coses que pots començar a fer, si no saps com, demana ajuda. I això ens fa pensar també en el Villan Gómez, no? Que deia voler l'impossible ens cal i no que mori el desig. Doncs això és el que hem de fer, no? Intentar volent lo necessari per viure, per començar a creure que és possible fer coses i fins i tot començar a pensar en l'impossible, per què no?
És que, de fet, la il·lusió és una cosa que tenim molt quan som petits.
Sí.
I després, a mesura que anem creixent, no sé si és que ens anem desenganyant amb diverses coses o anem aprenent.
Clar.
I es va com apagant una mica, no? I després la feina, no sé què. És complicat, de vegades, doncs, això, trobar-la i connectar amb aquesta emoció que, a part, és molt... et dona com molt de poder, no?
Sí, és molt creadora de realitat, no? Aquesta il·lusió és creadora de possibilitats. I clar, quan som petits és que tot és possible,
clar,
no?
Pot
ser qualsevol pel·lícula te la creus, tot el que et diuen a casa doncs pot ser, els Reis Mags et deixen regals, hi ha un ratolí que si et cau una dent te la deixen, o sigui, ens creiem que tot és possible i a mesura que ens anem fent grans ens anem desil·lusionant amb certes coses. Però és molt important il·lusionar-nos amb altres coses noves. Quan som petits, igual ens venen més donades les il·lusions, són els grans els que ens les donen i aprofiten, diguem, aquesta capacitat innata que tenim d'il·lusionar-nos, que després doncs, l'anem modulant. I quan som grans, doncs, és més responsabilitat nostra, com a adults i com a adultes, buscar aquestes coses que ens fan il·lusió, buscar coses que ens fan tornar a sentir com si fóssim petits o petites, no? I no cal que siguin coses superimportants o supergrosses. Si fem alguna cosa petita que ens fa tenir aquella guspira de, que tots sabem quina guspira és, no? Aquesta sensació d'aquesta coseta, no? Aquest nus a la panxa, aquesta cosa d'ai, ara faré això, o ara aniré a aprendre guitarra, o ara faré... M'he apuntat a una classe de pintura, o estic començant a veure, a plantejar el tema de la vivenda diferent, no? I ara sí que li veig una possibilitat i em fa il·lusió. Doncs és molt important treballar per buscar-nos aquesta il·lusió que, com dèiem al principi, és el motor de la nostra vida, no? I tenir en compte que, com adults i com adultes, evidentment som moltes vegades producte de les coses que ens han passat, som l'adulta o l'adult resultat de moltes coses que hem viscut, sobretot, ja hem parlat moltes vegades, de la infantesa, però com adults i adultes som les últimes responsables del nostre benestar psicològic. Per tant, és molt important que fem les passes que ens fagin falta per estar bé, per recuperar aquesta il·lusió i per tenir la vida que mereixem, que ens la podem començar a donar nosaltres.
Molt bé. Doncs moltíssimes gràcies, Vanessa Parellada, per el teu missatge, com sempre. I res, molt interessant, aquesta secció de psicologia. Ens apuntem tots els teus consells.
Jo també me'ls apunto, que jo també me'ls he d'aplicar.
Home, sí, és que la teoria sempre va molt bé.
No, s'ha de predicar amb l'exemple, si no, malament. I sempre parlem de coses que intentem fer, si no, no tenim credibilitat.
Moltes gràcies, Vanessa. Ens veiem d'aquí a 15 dies.
Bon dia.